Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació ja complicada a diferents punts de les carreteres catalanes, a hores de les retencions habituals a la B20 i la B10, direcció nus de Llobregat, també circulació intensa a la 2 a Cornellà, a la B30 a Cerdanyola i també a la C-17 a Mollet del Vallès. A més, una topada entre tres vehicles talla un carril esquerre de la P7 a Santa Perpètua de Mogoda cap a Tarragona i també un altre accident, en aquest cas també a la P7, però al Perelló, en sentit Barcelona, talla un carril i també provoca algunes retencions. I José María Ángel Batalla ha dimitit com a comissionat per a la reconstrucció després de la Dana a València. La seva renúncia arriba arran d'una investigació per possibles irregularitats en el seu títol universitari que podria haver estat falsificat. La Fiscalia Anticorrupció ha obert a hores d'ara diligències contra ell. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 54 anys com a presumpte autor de la mort de la seva mare, una dona de 80 anys, al seu domicili, al Torelló, a Osona. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda al carrer Santa Llúcia i el cos de la víctima presentava signes de violència. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit el cas per esclarir-ne les circumstàncies. L'Ajuntament de Torelló, per la seva banda, ha decretat aquest dijous com a dia de dol, ha suspès també tots els actes de la Festa Major i ha convocat a més un minut de silenci demà a les 12 del migdia davant del consistori. I l'incendi forestal de la Fulleda ha estat controlat aquest dimecres al vespre, segons ha informat el cos de bombers. El foc ha cremat 13,5 hectàrees, segons dades provisionals. En les tasques d'extinció hi han participat fins a 35 dotacions terrestres i també 9 aèries, així com tractors que han ajudat a frenar l'abans del foc i haurà en el terreny. El foc es va produir lluny de nuclis urbans i, per tant, no va causar cap ferit. I els fets delictius a Lleida han disminuït un 2,2% durant el primer semestre del 2025. Destaca la forta caiguda dels robatoris amb força en domicilis, empreses i comerços, tot i que han augmentat els robatoris a l'interior de vehicles. Fèlix Larrosa, l'alcalde del municipi, ha destacat que Lleida és una ciutat segura, tot i reconèixer la necessitat de combatre la percepció d'inseguretat de la ciutadania. I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat els primers 60 pisos de la promoció pública Illa Glòries al bloc B amb 30 habitatges de lloguer assequible i 30 per a afectats urbanístics. La promoció impulsada per l'IMAP i amb una inversió de 44 milions d'euros compta també amb un total de 238 habitatges i és la més gran de la ciutat. Els blocs restants es lliuraran de manera progressiva fins a principis de l'any que ve. I pel que fa al temps d'avui, el matí serà generalment assolellat, tot i que en presència també d'alguns núvols baixos al litoral, al prelitoral i també a la Catalunya central. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del nord-est, amb possibilitat inclús d'algun xàfec.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Obert per Vacances d'avui dijous 31 de juliol. Avui has de saber que s'estén per Europa una preocupant onada d'hostilitat cap a les persones migrades. El cas de Torre Pacheco a Múrcia, on es van cremar un pis on vivien nous temporers marroquins, han encès totes les alarmes, però no és un fet aïllat. Segons un estudi recent, hi ha municipis d'arreu del continent on la convivència es veu amenaçada per discursos xenòfobs que van guanyant força. El mapa resultant dibuixa una Europa cada cop més polaritzada i menys acollidora. I també hem sabut que 15 països occidentals, entre ells Espanya, França i Irlanda, han fet una crida conjunta per reconèixer Palestina com a estat. Consideren que és un pas essencial per avançar cap a una pau justa i duradora i per fer possible la solució de dos estats. La declaració arriba en un moment delicat amb Gaza devastada i les negociacions de mínims encallades, però vol marcar posició en el tauler diplomàtic internacional. I finalment, si aquests dies deixes el cotxe a prop de l'aeroport, vés amb compte. Han multat 8 empreses que ofereixen aparcament a prop del Prat per greus irregularitats, ocupació de la via pública, manca de llicències i males pràctiques amb els clients. Els Mossos avisen que cal comprovar que el servei que contractem sigui legal i estigui registrat, perquè deixar les claus a qualsevol pot sortir més car del que esperaves.
I sé que no hi seràs amb mi, però ara et sento més a prop.
En el programa d'avui ens volem fixar en les oportunitats que tenen les noves generacions per dedicar-se i créixer en el món de la música. Per això ens visitarà qui esteu escoltant justament ara, el lleidatà Pol Simón. També avui ens volem fixar en el procés de renaturalització de les platges. Sortirem també a cercar a la Núria Cartanyà per saber on para i coneixerem cançons i paraules de l'any 1988. Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
Nou i cinc del matí, aquest matí justament ens ha arribat un paquet a la redacció de Premià Mèdia, una caixa on hi posava Fràgil i un remitent, Núria Cartanyà. L'hem obert i a dins hi hem trobat copes de vidre. Núria, bon dia, per què ens envies copes de vidre?
Perquè jo m'imagino la redacció de Premià Mèdia sí. amb gots xungos de plàstic, saps? Aquells xungos,
els tenim,
ni tan sols de paper.
Exacte, sí, els tenim, els
malament,
tenim.
Sí, malament, malament. No, ni de paper reciclat, no. De plàstic directament.
Exacte.
No pot ser.
No pot ser.
I avui m'agradaria que m'acompanyés tot l'equip de l'Obert i tots els oients també a fer un tast. A conèixer les propietats organolèptiques d'algun líquid. I això s'ha de fer clar, s'ha de fer en gots de vidre. Si dic organolèptiques, clar, no pots en plàstic.
Clar, clar, i ho has dit tu, d'algun líquid. I entenc, perquè et coneix ja, que ens donaràs tres opcions de líquids, no?
Vinga, a veure qui no us agrada més. Mira, podem fer un tast de vins naturals, podem fer un tast de cerveses artesanals o podem fer un tast d'aigües minerals.
Doncs aquestes són les opcions i ja a les xarxes de l'Obert per Vacances podeu votar quina creieu que serà si farem un tast de vins naturals, de cerveses artesanals o d'aigües minerals. Les tres opcions doncs, són les que avui us plantegem. Gràcies, Núria. D'aquí una estona sortirem de dubtes.
Fins ara.
Fins ara. Darrere de cada cançó hi ha una història i darrere de cada veu un camí que comença. Avui ens acompanya i parlarem amb el Pol Simón, un lleidatà que ha decidit fer de la música el seu llenguatge. Ha publicat el seu primer disc, Mentires, un treball que parla de sentiments sense filtres i d'experiències que connecten. Però a més, també ha posat veu a l'himne de l'Atlètic Lleida, el nou club de futbol de la ciutat que competirà a Segona Federació. Batega fort.
I de sobte, quatre bales al cap, tres històries en mar. Són dos vides tancades i un crit que demà sabràs que fa mal.
Parlarem de música, d'identitat, de Lleida i de com es construeix una trajectòria artística des de zero, des del principi, però amb moltíssimes coses a dir. Saludem ja al Pol Simón. Bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Moltes gràcies. I també ens acompanya el nostre company, l'Arnau Vilà, des de M1 FM. Bon dia.
Bon dia, Manel.
Escolta'm, Pol, ara explicàvem, dèiem en aquesta presentació que has començat doncs, des de baix de tot, des de zero. Què et va portar a endinsar-te en el món de la música? I no sé si hi ha un moment, perquè abans parlàvem de moments, de sensacions, hi ha un moment concret que et va portar doncs, això, que es desencadenés tota aquesta passió per la música i intentar doncs, això, dedicar-t'hi, dedicar el teu temps i que sigui una mica la teva raó de viure?
Doncs bueno, molt bon dia. I moltes gràcies i quina bona presentació. Mireu, doncs jo des de petit que canto. A casa sempre agrada molt la música. Vaig créixer tocant el piano, toco el piano, la guitarra. Però no va ser fins la pandèmia que vaig començar realment a composar. Vaig treure un tema que es diu Confinat i va ser en aquell moment en què tots estàvem tancats, no? Però alhora estàvem emocionalment oberts, no? I escriure cançons doncs, va ser com una via d'escapament, no? Quan estava tancat a l'habitació i en aquell moment va sortir Confinat i a partir d'aquell moment no he parat.
Jo vull preguntar-te, Pol, sobre el disc de Mentires, sobre la teva primera obra, per dir-ho així, com va sorgir aquesta idea, per què el títol o què ens vols transmetre amb aquesta obra teva?
Bueno, jo, mireu, de mentides, jo crec que en diem moltes i... Fins i tot quan diem que no mentim, no? Mentides cap als altres pot ser, no? Però sobretot les que ens diem a nosaltres mateixos. I al final aquest EP, aquest disc, es diu Mentires perquè preferia que la gent es preguntés què és veritat i què no. Al final vivim envoltats, jo crec que vivim envoltats de mentides, les de les xarxes, les que a vegades se'ns espera de nosaltres, les que ens imposa el sistema, i aquest disc és una manera, diguem, d'espullar tot allò i tornar amb aquesta honestedat, no? Encara que a vegades faci una mica de mal.
Mm-hmm. Sí. Com ha estat el procés creatiu de l'àlbum? No sé si has creat tu mateix les lletres o només algunes de les lletres, qui t'ha fet la producció, qui t'ha acompanyat, és a dir, com ha estat tot aquest camí que has anat fent fins tenir-lo ja doncs, a les teves mans?
Doncs jo mateix he escrit les lletres, tant les lletres com les melodies. Després això s'ha arranjat a Bossa Records amb el productor Josep Maria Bossa. Mm-hmm. Al final jo li passava unes maquetes fetes des de l'estudi de casa meva i amb la seva ajuda, la seva professionalitat, no, li vam donar pues, el que li faltava a cada cançó, no? Que al final ha sigut doncs, un treball doncs, molt proper, no? ja que ens coneixíem. I aquest procés, diguem aquest procés creatiu, al final, a mi, per a que la gent ho entengui, a mi m'agrada parlar d'amor, desamor, no? Però sempre intentant tenir clar el que és amor i el que no, no? Al final jo sóc jove i com molts joves no tenim gaire experiència en aquest àmbit de les relacions i acabem tolerant potser coses que considerem normals i que en realitat doncs, no ho són, no? I fins que no surts d'aquestes situacions no te n'adones que hi ha límits que potser no s'haurien de creuar.
Déu-n'hi-do, interessant, Pol. O sigui, al final com també una mica la veu de l'experiència en aquestes situacions, però deies que li enviaves maquetes com el teu productor, és a dir, no tan sols poses veu, sinó que també estàs posat en el món de la producció i l'edició de so.
Sí, bueno, una mica. Al final no em considero ni expert en això. Sí, a contagotes, ja et dic. Jo doncs, a casa doncs, tinc la sort de tenir com una mena de petit estudi on sempre intento composar aquí, no? I al final doncs, intentar passar-li, no? el per fer-li la vida més fàcil, no? Al productor i que ell sàpigui que l'estil, no? que m'agrada, no? I poder... Bueno, i així poder-ho fer tot més fàcil, no?
Mira, deies, l'estil que m'agrada, Pol, musicalment, com definiries el teu estil? És a dir, potser és una pregunta que no agrada molt als cantants, però és a dir, cap on et decantaries? Diu, jo pop, sí. Rock, una mica més folk, sí. Indie, cap on va el Pol Simón?
Doncs jo crec que a mi m'agrada el pop, no? El pop que diu les coses, que diu les coses ben clares, no? A vegades sense filtres. I al final em sento bastant proper al... Sempre he escoltat Melendi, a vegades alguna cançó dels anys 70-80, Los Secretos, sempre que mon pare m'hi cantava, no? El Pereza, el Leiva, no? Bueno, tots aquests tenen una manera directa, no?, d'expressar el que senten, però bueno, ja et dic, a veure, tinc cançons en català i el típic Sopa de Cabra... Aquest, no? Aquest pop rock clàssic doncs també està per allí, no? Vull dir que jo crec que aquest pop rock sempre m'ha influït. Sí, sí. Mm-hmm.
Pol, amb tot el que ens explicaves, com ha estat la resposta del públic des que has tret el disc? No sé si hi ha hagut alguna reacció, algun comentari, si han agradat les teves cançons, si ja comences a crear una mica de comunitat.
Sí, la veritat que el disc en si sencer no ha sortit, eh? He tret dos cançons del disc i ara en dos setmanes acabarà de sortir tot el disc, no? Però amb temes com Batega Fort, el que hem pogut sentir, o Com Olvidarte, que és el que vaig treure fa poc, bueno, són temes que en el que he pogut rebre doncs, missatges doncs, molt potents, no? De gent que s'ha de sentir identificada, no? I quan algú et diu que aquesta cançó parla de mi, no? Doncs t'adones que ja només el que has escrit, doncs ja val la pena, no? I pues, gent propera, família, no? I gent que tampoc és... Que no coneixies, no? però que reps un missatge i a mi això ja em val la pena, no? I ja només t'emociones, no? al rebre missatges de gent que potser ni n'havies parlat mai. No?
Què et diuen els teus amics, Pol? Són exigents? Et fan alguna brometa? Què et diuen?
Bueno, no, ells contents. Sí que tinc algun amic que també s'hi dedica i està molt ficat amb el tema de la música. De vegades compartim coses, però... Però, bueno, al final cadascú té un estil, no? I per sort, doncs, als meus amics doncs, els agrada el que faig, però bueno, no? cadascú té el seu, cadascú té una opinió, no? que és totalment respectable, però bueno, molt contents de tenir algú que pugui anar fent cançons. No? Sí, sí.
I ara hem de parlar, Pol, sobre això de que hagis posat la veu a l'himne de l'Atlètic Lleida. És a dir, vist d'aquesta manera... Podríem dir que quan una entitat vol fer una cançó sobre la seva pròpia entitat, busquen, no?, a veure quins pot fer, i l'Atlètic Lleida et va triar tu. Vull dir, diguéssim que almenys vas guanyar algun procés de selecció. Sí. Com va anar tot això? Et van trucar? T'hi vas presentar? Com va ser?
Sí, bueno, va ser... Tot això va sortir a, doncs, mira, a l'època de pandèmia. Jo quan vaig veure Confinat, la meva primera cançó, doncs, bueno, va tenir cert ressò aquí a Lleida i en el seu moment part de la directiva de l'Atlètic Lleida es van posar en contacte amb mi, sí. Que va ser una proposta, bueno, bastant inesperada, no? Però que em va fer molta il·lusió. Al final buscaven algú, no? Gent jove, amb ganes, no? I jo encantat vaig acceptar. Al final, jo sóc superfutbolero, he jugat a Lleida, a l'Atlètic Segre, i en aquest aspecte, doncs, fer un himne no... és un altre món, que fer una cançó, però al sentir els colors, no? Al haver jugat al Segre, no? Que diguin que, no? Que és un filial, dis-li
sí, com vulguis. La cantera de l'Atlètic Lleida.
La cantera. Doncs, bueno, doncs m'ho va posar més fàcil, no? Perquè al final no és el mateix escriure, com he dit, una cançó que un himne, però, bueno, però haver jugat al club, haver jugat al futbol tota la vida, no? I, bueno, m'ho va posar una mica més fàcil. Però sí que em va agafar una mica d'inesperat, perquè, bueno, en aquells moments començava, no, el club, no? Perquè és un club bastant nou,
sí.
però bueno, jo sóc supercontent de poder aportar el meu granet de sorra. Sí.
Mm-hmm. Doncs tot acaba sumant. Si mirem una mica també l'escena musical catalana, com ho veus, Pol? És a dir, hi ha camí per recórrer? Hi ha opció de poder-se fer un forat ara mateix?
Sí, bueno, jo crec que hi ha molt talent, no? A vegades costa fer-se un lloc, perquè hi ha molta gent amb molt de talent, però a veure, sí que encara crec que hi ha potser algunes barreres, però també hi ha iniciatives i espais que estan apostant per aquestes veus noves, no? com jo. Però bueno, al final jo crec que el més important és tenir una proposta sincera, no deixar de picar pedra. Al final la meva música, jo m'agrada composar en castellà, també tinc bastantes cançons en castellà i potser s'enfocaria més cap a la típica música madrilenya, no? Però bueno, perquè la música catalana, no, potser va més de, no, s'escolta més aquesta música de festa major, no, amb pitos,
sí,
trompetes, no,
el pachangueo, que es diria.
Exacte.
Manel, el Pol el veurem més cantant Paso Doble, eh?
Sí?
Aquí tindrem més... És el Zetangana de Lleida, el Pol. En tot cas, et vull preguntar, Pol, evidentment, on et podrem escoltar?
Clar.
Tens algun concert o alguna cosa preparada?
Bueno, encara no, perquè com ja et dic, en res trauré ja totes les cançons que falten de mentires, però... Sí que tinc al cap de fer algun concert de presentació, no sé encara quan, estem lligant amb alguns membres de la banda, però mira, jo estic amb duo fent versions sempre per bar, restaurants, amb un company que ens diem Finder, i segurament, si no com a Pol Simon, igual com a Finder, algun que altre ens haurà escoltat per alguna festa privada o bars o on sigui. Sí.
Doncs escolta'm, estarem ben atents per seguir-te, per gaudir també de la teva música. No sé, encara, Pol, estàs encara gaudint, traient doncs tot el suc a aquestes cançons, però no sé si ja estàs pensant també en projectes propers.
Bueno, jo no paro d'escriure, no? Sempre m'agrada estar actiu, sempre quan em venen coses al cap no paro d'escriure, però bueno, ja et dic, jo totalment ara focus, no? en mentires, en acabar de treure l'EP i de la millor manera possible, i bueno, el que vingui doncs ja vindrà, no?
Doncs que vingui el que ha de venir tot plegat, i amb aquest referents també que ens explicaves i que avui també hem pogut compartir amb tu amb aquesta música. I Arnau, jo crec que és un nou talent que sentirem, sí, durant molt de temps, eh?
L'apuntem.
L'apuntem.
Tenim anotat a la llibreta.
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Pol, per passar avui per al nostre programa, i que vagi molt bé amb tot el que vindrà. I també seguirem molt atents a aquest himne del futbol, també doncs, per celebrar també les victòries i, per què no, també les derrotes si han de venir. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins la propera.
Sí.
Gràcies, Arnau.
Adeu.
Si això no és com abans, com ara,
Durant les vacances escolars, molts nens i nenes aprofiten per endinsar-se en activitats artístiques que durant el curs potser no tenen tant a l'abast. Una d'aquestes opcions són els casals de música, que cada estiu sumen més participants. La Júlia Llanes ens acosta a una d'aquestes propostes. Bon dia.
Bon dia. Ara que és època d'estiu, comença la temporada en què els més menuts passen els dies entre piscines, platges, però sobretot els casals. N'hi ha de tota mena, esportius, de natura, d'idiomes i cada cop més casals, on la creativitat i les arts són les protagonistes. Un bon exemple són els casals de música, on els infants poden experimentar amb instruments, cantar i viure la música de manera lúdica. A Premià de Mar, per exemple, la companyia La Caixa dels Trons organitza cada estiu el casal d'arts escèniques, una proposta perquè els infants descobreixin el món del teatre, la dansa i la música, tot jugant. Escoltem Aina Tro, directora de la companyia.
I aquests intensius de formació artística estan pensats per un perfil de noi, de noia, de nen, de nena, d'alumne, que té un interès que va una mica més enllà del típic casal o de la típica proposta de lleure o d'esports també. Llavors, al final és super enriquidor per tothom perquè són moltes hores seguides d'una cosa bastant concreta, que evidentment també té un públic molt concret, però ens entenem tots molt bé.
Els casals no només serveixen perquè els petits s'ho passin bé, sinó també perquè treballin diversos valors mitjançant les arts. Així que, aquest estiu, més enllà de la platja i la piscina, molts infants també estan vivint aventures dalt d'un escenari.
9 minuts per arribar a 9:45 del matí.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes en l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. La nostra paraula habitable, que avui repassem amb el Termcat i que coneixem i que posem sobre la taula, ens porta fins al 1988 i la paraula és mus.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
Mercè Bacardí.
Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Des que el temporal Glòria va arrasar la costa del país, han estat uns quants els ajuntaments que han reaccionat als efectes cada cop més habituals dels temporals, erosió i pèrdua constant de sorra a les platges. Durant dues dècades es van llançar literalment milions d'euros al mar reconstruint artificialment les platges, una solució cara que no ha funcionat. Per aquest motiu, cada cop són més els ajuntaments que han optat per renaturalitzar la costa, en alguns casos protegint la vegetació i en d'altres convertint algun passeig i algun pàrquing en ecosistemes naturals. Alguns exemples d'administracions locals que han optat per aquesta via són Calella, el Maresme, Sant Pere Pescador, Tarragona, Calafell, el Vendrell, l'Estartit, Santa Susana o Arenys de Mar, entre d'altres, que han impulsat projectes per tornar a la costa el que van urbanitzar. Precisament des de Ràdio Arenys ja tenim a la companya Gemma Roig, a la que saludem. Bon dia, Gemma.
Molt bon dia.
Doncs som-hi.
Doncs sí, amb la... Amb la vegetació i la seva fauna, un espai que creix i alhora també decreix en funció de la meteorologia i les corrents marines i que s'autoprotegeix de la seva desaparició. Però és per aquest motiu que hem d'entendre que no tota la platja ha de servir, per exemple, per posar només la tovallola, i és quelcom diferent més al que es coneix com a sorra i prou.
Mm-hmm. I qui és ben coneixedor del valor i la importància d'aquests espais és en Pere Alsina, biòleg i consultor ambiental. Bon dia, Pere, i benvingut.
Hola, bon dia. Ai.
Doncs, escolta, començant pel principi, per també perquè la gent s'ubiqui a casa, què és una platja realment, més enllà, lògicament, doncs el lloc on posem la tovallola i anem a prendre el sol? Com podríem explicar el que és una platja?
Per explicar el que és una platja, el que cal dir és que és fruit dels sediments, que poden ser sorres o graves o còdols, que han estat transportats fins allà, bé per el vent, per l'onatge o pels corrents marins. Ara bé, aquests sediments no venen només de la costa en si, dels penya-segats, sinó també dels rius que desemboquen, en el cas del Maresme, bàsicament de la Tordera i de les Rieres. I si parlem de Catalunya, en funció de cada lloc, si l'Empordà, la Fluvià i la Muga, a l'Ebre, lògicament, el Delta, el riu Ebre, així aniríem fent.
I, per exemple, quins serien els elements naturals que hi hauríem de trobar en aquestes platges, en aquests espais naturals?
Depenent del tipus de platja, perquè he dit que hi ha platges de còdols, de sorres i tal, les dunes, és un element en aquest sense vida, amor, sense vida, però que canvia en funció del vent, van cap aquí, van cap allà. De fet, havien hagut dunes gegants. Poca gent coneix que la carretera de Torroella, de Montgrí, a l'Estartit, si mireu la carretera fins que arribes a l'Estartit a mar, a Torroella hi ha aquell castell encimbellat sobre d'una roca calcària, però la que... pocs metres després de passar Torroella hi ha unes muntanyes amb urbanització i tot allò és una gran duna que es va haver de fixar perquè si no s'engolia el poble de Torroella. És una duna que no, ara no sé dir l'estada que fa, però tranquil·lament 150 metres, no? Això és una cosa natural, les dunes. I si parlem de vegetació i de fauna, també és en funció del lloc, però hi ha una vintena llarga, depèn de com facis els números, 40 espècies de flora, de vegetals, que són les úniques valentes que poden viure en un lloc tan inhòspit. Com la platja, perquè és molt inhòspit.
Amb això que ens explicaves, una de les primeres preguntes que ens fem és per què les dunes i també les platges són més resilients que les construccions que acabem fent els humans, que quan les fem creiem doncs, que allò serà per sempre i que serà indestructible, perquè doncs, de nou la natura passa per sobre de la creació humana.
Bé, no ho diria ben bé així. Les dunes ajuden a frenar l'impacte de l'onatge i dels corrents marins, però també segons quines estructures, si estan ben fetes i ben dissenyades, també. No ho plantejaria com un antagonisme de dunes respecte a infraestructura humana, no? Perquè si es fan bé aquestes infraestructures humanes, també ajuden a frenar l'erosió de les platges, i potser hauríem abans de parlar quina és la causa d'aquest retrocés de les platges per entendre si es pot fer alguna cosa, si es pot frenar, si es pot evitar totalment o què es pot fer.
Per tant, aquesta causa que avances, quina seria, per exemple?
Bueno, n'hi ha diverses i en general són a tot el món. El primer, l'augment del mar. Si augmenta el mar per una mateixa platja, entendrà tothom que si augmenta un pam, la platja es fa més petita, independentment de l'onatge. I a Catalunya, en els últims anys, els últims 30, hauria de revisar-ho ara, o 40 anys que tenim dades, el mar augmenta cada 10 anys, perdó, el nivell del mar augmenta 3,2 centímetres cada 10 anys. Sí? Uh-huh. O que és el mateix, que en 30 anys gairebé 10 centímetres. Diu, home, 10 centímetres no arriba ni a mig pam, pensarà. Sí, però és clar, en un lloc pla que el nivell del mar et pugi 10 centímetres vol dir que la inundació és molt més gran. Fixa't que, i ho remarco, això és nivell del mar, sense onatge, tot això. També vull fer un matís, que hagi augmentat això fins ara no vol dir que segueixi augmentant el mateix ritme d'ara en el futur. El que sabem és, fins ara, és fets provats. D'aquí cap al futur són models matemàtics que, si es fan bé, poden tenir cert grau de validesa, però ho sabem del cert. I una altra cosa molt important, que també han augmentat els temporals. i això sí que va lligat amb l'onatge. Per tant, el nivell del mar augmenta. Els temporals augmenten amb 0,5 cada 10 anys, o que és el mateix, cada 20 anys un temporal més. I, per tant, més nivell del mar i més onatge amb força erosiva, retrocés de les platges. Això serien dos nivells. Després, les infraestructures que s'han fet, els ports. Els que hi som del Maresme, per exemple, no només el Maresme, però el Maresme és molt clar. Les platges maques, amples i que van folgades són des de la platja del Cavalló, que és al llevant del port d'Arenys, fins a la desembocadura del Tornera, les platges són oferoses. Mm-hmm. I del port d'Arenys cap a Barcelona, les platges són migrades i aixerraïdes i petitones. Finalment, les extraccions de la sorra, la construcció de cases i intentar guanyar terreny al mar, la desaparició de dunes i de vegetació associada a les dunes, i almenys pel Maresme, hauria d'anar pensant en cada zona de Catalunya, hi ha un fet que no es té gaire en compte, i a veure com ho puc explicar d'una forma molt ràpida, que és l'augment de la cobertura forestal. I doncs aquí té a veure la cobertura forestal amb les platges. Doncs que si veiem fotos del Maresme el 1920, tot era vinya fins a dalt del Montnegre, dalt del corredor. Ara, en canvi, tot és bosc. Per una mateixa pluja, el sediment que arrossega és menor. O dit d'una altra manera, per una mateixa pluja, l'aportació de sorra que fa el riu Tordera a qualsevol riera és menor que fa 100 anys.
Per tant, com creus que es podria aturar aquesta desaparició?
Difícilment, perquè aquest augment és intentant aturar el canvi climàtic, i el canvi climàtic respon a factors naturals sobre els quals no podem fer res. Volcans, emissió de metà i factors antròpics sobre els quals hi podem fer cosa d'origen humà, però que no és fàcil. Hi ha patacades cada vegada que es troben pel conveni per trobar accions mitigadores i adaptadores al canvi climàtic a Kyoto o París. Patacades enormes, perquè els països desenvolupats tenen certa potestat per frenar, però els països, els estats, en vies de desenvolupament o ultrasubdesenvolupats, el que demana la mà dir, nosaltres volem tenir dret a emetre tones de carboni com heu fet vosaltres durant tants anys. I no volem, això seria un resum, molt resum, no volem que vosaltres, que sou rics, ens digueu que nosaltres no ens podem desenvolupar com vosaltres a nivell d'emissions.
Mm-hmm. Pere, quina visió hauríem també de canviar als usuaris de les platges per col·laborar també amb la recuperació d'aquests espais? No sé si hi ha alguna cosa que fem que podríem fer millor o fins i tot començar a fer.
Jo crec que ja ho estem fent, no? Abans hi ha hagut un canvi de paradigma a Catalunya en el qual s'hi ha contribuït des de diversos ajuntaments i des de tècnics diversos que hi hem treballat. És que aproximadament des dels anys 20-30 que comença l'estiueig de l'alta burgesia aristocràcia a la platja, finals del 19, ha potenciat els anys 20, però la tongada forta ve a partir dels anys 60. S'ha entès la platja com un mer lloc per estirar-t'hi de dia, prendre el sol i fer tomba i tomba i banyar-t'hi. Uh-huh. I prou. I per tant, com que l'únic objectiu de la platja era aquest, s'entenia com un medi escèptic. Escèptic amb A-S-E, no A-S-C-E. Uh-huh. D'escèpsia. En el que volies és una sorra neta per estirar-te i ja està, i que l'únic objectiu de la platja és servir les tovalloles humanes. Des de fa uns, hauria de pensar-ho bé, uns 15 anys, hi ha hagut un canvi de paradigma a Catalunya, potenciat per tècnics, biòlegs que hi treballem, i també per polítics que han estat permeables a aquest canvi de paradigma, que és entendre que la platja no ha de ser només d'ús lúdic, sinó que hi podem harmonitzar, en alguns casos, usos naturals, dunes, vegetació dunar, recuperació d'espècies, les poques valentes d'ocells que hi crien, el corriol cama negra, per exemple, la terrerola, en alguns casos, la tortuga, que està donant ara resultats i que ara a Arenys i ahir a l'Estartit, a dos llocs hi van haver-hi dues intents de nidificació, doncs que es podem harmonitzar i fer compatible l'ús natural, per dir-ho gràficament, verd, amb l'ús lúdico, social, de prendre el sol, que és bàsicament el que fa la gent, perquè hi ha molt poca gent nedant, pot ser compatible amb l'ús gastronòmic de guinguetes, amb l'ús de pesca, el capvespre, pescadors de canya, pescant-hi el que sigui, serrant, depèn de si el fons és sorrenc o rocós, i aquest, i l'ús esportiu, finalment, perquè hi ha molta gent que adora anar a la platja per jugar a voler i platja. I hem d'intentar de trobar el desllorigador per fer que aquests quatre usos que acabo de descriure no fer-los incompatibles els uns als altres, sinó compatibles entre ells.
S'han fet actuacions, en aquest cas, amb aparcaments per dunes, com ha estat a Palamós, però amb això n'hi ha prou o caldria més actuacions al respecte?
A nivell global o a nivell comarcal?
A nivell global, en aquest cas, de la costa catalana.
Ah, global català, que és molt petit en el món. Podem intentar veure els errors que hem comès a nivell d'infraestructures. Hi ha un amic meu que ho recorda, no? Diu, quan hi ha un atge, s'han portat el passeig. I tal, no, és que aquest passeig s'ha construït en un mal lloc, que ja ho era mal lloc fa 30 anys quan es va construir, i posar formigó allà, i tal. Però que amb l'augment del mar i amb l'augment de l'onatge encara s'ha vist que és molt millor. Per tant, però no he vist, com heu dit aquí, no he vist encara a Catalunya processos de naturalització que impliquin demolició d'infraestructures humanes. No ho he vist. He vist processos de naturalització de platges existents. Però de dir, anem a treure tot aquest, que val molts diners, anem a treure aquest passeig de mar de 3 quilòmetres de llarg i 50 metres d'ample, l'enretarem i posem platja i permetem que recuperi la platja, això a Catalunya no ho he vist. Que no ho hagi vist no vol dir que no hagi passat, perquè tampoc he estat a totes les platges de Catalunya, ho deixi per haver, però vaja, dedicant-me a aquest tema, suposo que m'hagués arribat. A sobre, podem fer poca cosa sobre l'augment de la... Aleshores, hem de fer actuacions locals, no que evitin, sinó que apaivaguin o atenuïn aquesta pèrdua de platja, que no evitar, perquè si va pujant al nivell del mar, ja pots posar dunes i plantetes... que si d'aquí 10 anys o 20 anys són sota el nivell de, sota el nivell de l'aigua de mar, ni dunes ni plantes, però sí que ajuda en certa mesura a atenuar aquesta pèrdua constant que estem patint, no els catalans només, sinó tot el món, de la reducció de platges en superfície i en volum.
Doncs amb aquestes paraules avui acabarem aquesta entrevista. Seguirem ben conscients i ben pendents també doncs, de cap a on evoluciona tot plegat aquestes platges, aquestes costes catalanes. Pere Alsina, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
A vosaltres, a disposar.
Gràcies, i gràcies també, Gemma Roig. Fins al proper dia.
Que vagi bé.
I ara passen 7 minuts de 2:15 del matí i recordeu que estem estrenant aquest podcast Veus Indispensables aquest estiu a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar íntegrament a la xarxa Més. La Fundació Prudenci Bertrana, l'Any Bertrana, Pare i Filla, la Guerra i l'Exili són els protagonistes a la secció d'avui.
Veus Indispensables, Aurora Bertrana.
Recordem com Prudenci Bertrana va encaminar Aurora cap a la música. No volia que la seva filla fos escriptora, però la passió no sempre es pot aturar i després de l'èxit de Paradisos Oceànics, l'any 1935 es publica L'illa perduda, l'única obra a quatre mans de pare i filla, una novel·la d'aventures ambientada a la Polinèsia que significava el retrobament entre Prudenci i Aurora Bertrana.
Maria Àngela Vilallonga i Vives.
Els tirant de la Polinèsia, del filó de la Polinèsia, van escriure aquesta illa perduda a quatre mans. Sí, sí, sí.
És com una anècdota, no? És un detall
sí,
de dir...
Està bé, està bé. És a dir, que la filla, com a homenatge al pare, i el pare com a suport de la filla, fessin aquest llibre a quatre mans. És bonic, sí.
L'any 1967, coincidint amb el centenari del naixement de Prudenci Bertrana, es crea el premi que porta el seu nom, una iniciativa que neix de forma reivindicativa i amb Aurora Bertrana al capdavant, entre altres.
El Premi Prudenci Bertrana de novel·la va ser creat l'any 67 per contrarrestar un premi que tenia l'Ajuntament de Girona que es deia Immortal Ciutat de Girona, en castellà, Premi de novel·la en castellà. I llavors una colla de gent de Girona van decidir que no, que això no podia ser, que si hi havia d'haver un premi era novel·la catalana i que si s'havia de donar un nom a un premi era el de Prudenci Bertrana, que era un dels nostres grans escriptors, no només de Girona, sinó de la llengua catalana en general, de la nació catalana, diríem. Ella va ser una de les persones que va fer que es creés el Premi Prudenci Bertrana i, a més, va ser com a jurat del Premi. Va escriure una biografia del seu pare, va estar molt pendent de donar importància i valor a l'obra del seu pare. Li costava, no era pas fàcil, era als anys 60.
A poc a poc s'hi van anar sumant els premis Miquel de Palol de Poesia, el Carles Rahola d'Assaig, el Ramon Muntaner de Literatura Juvenil, el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó, el Lletra a la millor iniciativa digital i sobre literatura catalana. Però...
ella continua donant conferències, ella s'havia presentat a les eleccions del 33 com a candidata per Esquerra Republicana de Catalunya, per tant... tenia moltes possibilitats que a la, durant la guerra les coses no li anessin bé, va exiliar-se. Llavors hi va haver encara problemes de parella, perquè el seu marit va passar al bàndol dels nacionals, que en dèiem, i ella va decidir que marxava. Com que havia passat temporada llarga, llarguíssima, a Suïssa, i tenia un marit que era suís, ella no sabia que estava al bàndol dels nacionals, en aquells moments.
Però arriba la guerra, i amb ella, l'exili.
Realment no podia viure, i va anar a Perrer, i allà feia com de professora de música dels interns en aquell psiquiàtric, que és tota una altra experiència, és clar. L'experiència de la segona estada a Suïssa també li va portar molta literatura. Va escriure Cendres, va escriure L'inefable Philip, va escriure Sisè Paf, que era una novel·la inèdita que ja l'hem publicada. Va escriure molt.
Aurona marxa a Suïssa per refugiar-se a casa de la seva família política, que només l'acollirà uns pocs dies.
En plena postguerra, ella en l'exili, sense feina, sense aixopluc, va haver d'espavilar-se molt, molt, molt i buscar feina i buscar allotjament en una ciutat com Ginebra amb les mans al cap, que és tal com va marxar. Va portar-li molts problemes aquella segona estada a Ginebra, va patir molt, va estar malalta, dormia amb una... amb una cambra dalt de tot, freda, que era més freda a dintre que fora, gairebé. Però va trobar unes amigues, la Antoinette de Montmolenc i la Jacqueline de Wood, que la van acollir, van estimar-se molt. L'experiència de la segona estada a Suïssa també li va portar molta literatura. Va escriure Cendres, va escriure L'inefable Philip, va escriure Sisè Paf, que era una novel·la inèdita, que ja l'hem publicada. Va escriure molt, també, però no tot ho va poder publicar, el que va escriure en aquells moments, perquè hi havia una censura establerta, Fins i tot a Suïssa no els agradava el que escrivia sobre la bohèmia de Ginebra, les nits de Ginebra. Ella és de les escriptores que va viure dues guerres, perquè com que es va exiliar de la Guerra Civil d'Espanya, va viure... Suïssa no li tocava de viure aquesta segona guerra, però ella tenia aquest esperit també solidari i va fer una missió a Etobon, que és un lloc de l'Alta Savoia francesa, un poble al qual havien arribat els alemanys, havien matat un alemany i com a represàlia van matar a tots els homes d'aquell poble. I Aurora Bertrana, com que va anar allà en missió humanitària, va conèixer la història d'aquell poble i va escriure una novel·la, L'Aldea sin Hombres, es titulava. Després es va publicar Entre dos silencis, és una gran novel·la seva, sí. Sí, sí. I aquesta és la seva experiència de la Guerra Mundial.
I ara, un minut per 3:15 del matí, és el moment de continuar escoltant les històries de Barcelona, un podcast que podeu trobar doncs, a la plataforma La Xarxa Més. Avui, de tots els malnoms que ha rebut Barcelona al llarg de la història, segurament el més popular és el de Can Fanga. És una expressió molt habitual a les comarques gironines per referir-se despectivament a la capital i el seu origen es remunta als anys d'urbanització de l'Eixample, quan els carrers sense pavimentar s'enfangaven amb la pluja. Ja és la història de Barcelona que ens porta el David Martínez.
Gran Fanga és probablement el malnom més popular que ha rebut Barcelona al llarg de la seva història. Aquesta expressió, molt habitual a les comarques gironines, tindria el seu origen en la urbanització de l'Eixample, quan els carrers estaven sense pavimentar i s'enfangaven en els dies de pluja. Aquesta és la història de Can Fanga, quan Barcelona era la ciutat del fang.
Memòries, vestigis i curiositats de la ciutat per David Martínez. Històries de Barcelona.
Nadie diría que las calles del ensanche pertenecen a una ciudad con pretensiones de progreso, porque aquello es un mar de lodo. No es pedir demasiado que las calles estén cuanto menos transitables y uno no tenga que exponerse a un reumatismo con tanto charco y tanto fango. Estos baños de pies de agua fría y sucia no están recomendados para curarse de ningún mal.
Cròniques com aquesta que acabem d'escoltar, publicada a La Vanguardia, van ser durant molts anys habituals a la premsa barcelonina. L'Eixample es va començar a urbanitzar l'any 1860, però els seus carrers trigarien dècades en deixar de ser de terra. Durant molts anys va existir un debat molt intens sobre quin era el millor paviment per a les calçades de la ciutat. L'Ajuntament va provar diversos materials que fossin resistents al tràfic de carruatges. Es van acabar descartant les rajoles de pedra de Montjuïc perquè es desgastaven ràpidament. Es van provar moltes alternatives, materials tan diversos com el betum o fins i tot les llambordes de fusta, que van ser molt criticades pel seu caràcter lliscant. Així ho explicava La Vanguardia en un article de 1903.
El estado del pavimento de los paseos de Colón, Aduana e Isabel II es verdaderamente vergonzoso. Los vuelcos de carruajes están a la orden del día y apenas caen cuatro gotas, los baches se convierten en lagos. Aunque el alcalde ha dado orden de que se rellenen los baches con grava, el tránsito de los carruajes continúa siendo arriesgado y exige que el ayuntamiento proceda a la sustitución del pavimento de madera.
El sistema que durant molts anys s'acabaria imposant per pavimentar les calçades de l'Eixample va ser el macadam, un paviment que es fa amb petites pedres matxucades. El macadam era un sistema molt popular que ja feien servir altres ciutats europees al segle XIX. Era ràpid i econòmic, però tenia un gran problema. A l'estiu aixecava molta pols i a l'hivern, quan plovia, la pols es convertia en fang. A tot això cal afegir-hi el problema de les voreres. Pensem que en els inicis de l'Eixample, l'Ajuntament delegava la pavimentació de les voreres en els propietaris de les finques que s'anaven construint. Eren els encarregats de posar les rajoles davant dels seus edificis i ni tan sols tenia l'obligació de pavimentar tot l'ample de la vorera. Així doncs, ens trobem que cap al 1900, és a dir, 40 anys després de començar la urbanització de l'Eixample, només el 25% de les voreres estaven pavimentades. La resta era només una esplanada de sorra. En aquestes condicions, és fàcil d'imaginar que quan queien quatre gotes, l'Eixample s'omplia de fang. El gener de 1903 va ser un mes especialment plujós a Barcelona. I això va fer que els carrers de la ciutat estiguessin contínuament enfangats i plens d'aigua. La premsa satírica de l'època en va fer befa amb múltiples vinyetes on, per exemple, es veien els barcelonins caminant amb xanques en una ciutat convertida en una bassa. Es parlava de Barcelona com la ciutat del fang i aquest va ser, possiblement, l'origen del malnom de Can Fanga. El que escoltarem a continuació és un text satíric publicat a l'Esquella de la Torratxa en aquell mes plujós de gener de 1903.
Benvolgut Sant Pere, estàs, segons veig, molt de brometa. Per què no tanques l'aixeta? Mira que ens ofegaràs. Els pobres barcelonins s'enfanguen fins a la panxa. Si veiessis quina ensanxa, si dura aquesta desgràcia, tots ens tornarem sardines i veuràs les golondrines portant passatgers a Gràcia. L'aigua ja se'ls fica al pis, als carrers s'hi fan granotes i no guanyarem per botes si segueix la cosa així.
Tota la premsa barcelonina de l'època, i no només la premsa satírica, anava plena sobre el problema del fang.
Per exemple, a La Vanguardia de 1905 podem trobar una dura crítica als inconvenients que provocava el fang i els problemes higiènics que comportava. També es criticava la mala imatge que projectava d'una ciutat que volia ser un referent turístic.
Vendría de perilla poner el grito al cielo a propósito del estado asqueroso, incomprensiblemente sucio e indigno de una capital civilizada en que se hallan nuestras calles a causa del barro de que están alfombradas. Pero parece imposible remediar esta situación. Tal vez nuestros tataranietos lleguen a ver algún día adoquinada o asfaltada toda la superficie de la ciudad.
L'any 1906, la Comissió de l'Eixample va decidir acabar amb el fang als carrers. Es va obligar als propietaris dels edificis a pavimentar les voreres davant de la finca en tota la seva amplada. I el més important, tothom havia d'utilitzar el mateix paviment, unes rajoles quadrades de ciment hidràulic amb 5 dissenys diferents que es van triar en un concurs que va guanyar la casa Escofet. Avui aquestes rajoles les coneixem com a panots, per influència del terme francès panó. La nova pavimentació es va començar a instal·lar el 28 de novembre de 1907. Així n'informava La Vanguardia.
Ayer empezó la colocación de losetas hasta los bordillos en las aceras de la calle Fontanella. La comisión de ensanche tiene el propósito de ampliar aquella mejora a todas las calles donde los propietarios se muestren dispuestos a contribuir a los gastos que ocasione.
Així doncs, el carrer Fontanella va ser el primer de la ciutat que es va pavimentar completament amb panots. Concretament, es va fer servir el model de la flor. És el primer carrer on es té constància de l'ús d'aquest disseny, que ha acabat esdevenint icònic. Malgrat tot, el procés va ser molt lent. L'any 1914 encara quedava una tercera part dels carrers de l'Eixample sense pavimentar. I podem dir que ben bé fins als anys 30 Barcelona va continuar sent Camp Fanga.
Vuit minuts per arribar a les 10, esteu escoltant L'Obert per Vacances i ara arriba el moment, aquesta sintonia ens indica que hem de conèixer dues cançons que van marcar l'estiu del 1988. Saludem a la Júlia Llanes, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia i una mica trista.
I una mica trista, per què?
Bueno, Sergi, digue-ho tu.
Uf, Sergi López Otal, bon dia.
Ui, no sigueu així,
avui.
Home.
Dia complicat avui.
Avui és l'últim dia d'en Sergi a aquesta secció i a L'Obert per Vacances aquest estiu.
Si algú que s'està pensant, Sergi, no ets tu? Sí, però estàs parlant de tu en tercera persona, que està molt bé, és una...
M'he idolat de
molt bé. Exacte, avui per primera vegada és tu qui portes els croissants a la resta, no?
Sí.
I ens subornes com a tots.
Tampoc me'ls han portat mai.
Clar, però avui és com que ens subornes a tots de manera global. És a dir, fins ara li portaves els croissants al Carles Soler per poder guanyar la cançó de l'estiu.
Cafès,
i avui és com a tothom. No? Una mica més repartit, no?
I tots els joguins de L'Obert per Vacances sàpiguen com tracten Carles els becaris.
Exacte. Però bueno, t'ha valgut per guanyar molts dies la cançó.
Exacte,
de l'estiu.
Exacte, això no
això és una realitat.
Sí, perquè les cançons meves no, eren...
no han funcionat, però avui pots guanyar. Avui podries guanyar l'any 88.
De fet, no diré res de moment, a veure si després tenim temps per desenvolupar una mica. Perquè...
Jo tinc fe.
Va, espero que sí. Júlia, a veure, quina cançó ens proposes tu?
A veure, avui porto una cançó a l'estiu, però la porto no tant perquè sí que és de l'estiu, però la porto més pensada en Sergi. No, pensada en Sergi, com una mica d'així de despedida.
Però el 88 el Sergi no hi era, per això.
No, ni pensat.
Ni pensat, però vaja, ni es coneixien els seus pares, potser, o sí.
88... Igual...
Yeah. Sí. Ja estaven quedant.
I si es van conèixer el 88... I si es van conèixer el 88...
Fixa't, seria? Fixa't, estaria molt bé. Per tant, quina cançó cap a on ens porta?
Guns N' Roses.
Val.
I una cançó que comença, Carles, si em pots ficar a l'inici.
Oh!
És bona.
És aquelles cançons que dèiem que en els primers dos segons ja la identifiques. Sí? Que això és importantíssim. Sí, sí. Clar. Sí,
pues,
sí,
estem escoltant... Sweet Child of Mine, en meu anglès no és molt bo, però bueno, m'enteneu.
Sí, sí.
Bàsicament l'he triat perquè és un temazo,
sí.
És un gran himne, i també ens parla una miqueta, pues, és com una declaració una mica d'amor.
Val.
Que maco.
Que maco.
Com que ens recorda aquella persona que és com casa i tot això, pues, una mica el que és el Sergi per nosaltres, no?
No val, això.
No ploris,
Sergi. No val estubar-me perquè jo després seguiré anant a guanyar, eh?
M'agrada l'explosió
Estovar-me.
Perquè és el nostre Sweet Child.
Exacte, exacte. Oh, és maco això que ara estan dient avui, Sergi.
Maco, maco.
Potser perds la cançó de l'estiu, però amb no això t'ho emportes cap
no
a casa.
No tindré pietat.
Oh, li és igual, li és completament igual.
T'és exactament igual. Doncs aquesta és la primera cançó de l'any 88. No és de l'estiu, però home, va marcar... Ha marcat, és que ni home, un any, va marcar una generació,
jo crec que qualsevol persona escolta les primeres notes...
Sí,
i
sí.
És una cançó que també quadra a l'estiu, si és clar. Que quadra en
sí,
qualsevol...
Sí, 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 clar, completament. Clar.
La teva que ens portaràs és de l'estiu o és d'aquelles d'escoltar discoteques tranquil·les?
La meva...
Discoteques tranquil·les, Sergi.
La meva estic pensant ara mateix quina...
Perquè ara no te'n recordes.
No, sí, la meva jo crec que és bastant d'estiu.
Discoteques tranquil·les.
De discoteques tranquil·les.
Bastant... Una mica com aquesta, eh?
Com aquesta.
De poder encaixar en qualsevol context, jo crec.
Val, val, no sé, val. Doncs d'aquí una estona, d'aquí una estona l'escoltarem i també d'aquí una estona sabrem també qui guanya la cançó de l'estiu d'avui del 88, perquè ara mateix vas guanyant, no, Sergi, em sembla?
Ara mateix guanyo per un punt.
Per un punt.
Si la Júlia guanya avui m'empata i si no...
A veure,
tot pot passar.
Jo he de dir que potser avui, doncs... Pues...
Li regalarem el punt.
Pot ser, Sergi. Avui crec que tens més de guanyar que
però
nosaltres.
Però que guanyis com per compassió.
Bueno,
jo...
bueno, no. Es veurà, es veurà.
Es veurà.
Potser és perquè la cançó és bona.
Pot ser que la cançó sigui bona.
És bona.
Ho veurem, ho veurem d'aquí una estona. Va, marxem, tornem després a les notícies amb més Obert per Vacances a la teva ràdio local. Fins ara mateix.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
I'm lost in my head again. Time traveling, running away with darkness, my only friend. Don't wanna do this all again. You pull me back down to earth.
clothes off, your hands are on me. Grace landing onto your bed, there you are. In my head there's a beat, it's the beat that you make when you're moving your body. You prove that I can't escape. Got my heart in your hands and your hands on my chest. In my chest there's a breath, it's the breath that you take away. And you said, shut up the lights, you don't even dance.